Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Hola a tots i a totes, benvinguts a La Música des de dins, que és un podcast que serà trimestral, que el presentaré jo, que sóc Carles Margarit, un reconegut músic amb una àmplia trajectòria i professor de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, on imparteixo saxo. A cada episodi explorarem amb un llenguatge proper i clar els elements que donen vida a la música i el propòsit és que tingueu eines per descobrir com està construït el que escoltes i aprendre els seus mecanismes i deixar-te sorprendre pels detalls que potser encara no sabeu i conèixer la música des de dins, que vol dir comprendre com està construïda i que us donarà elements per que tingueu un criteri a l'hora d'escoltar-la, la pugueu valorar millor i us doni un criteri. En aquest primer podcast us parlaré bàsicament de dos temes, que un és un tema gairebé filosòfic, que és intentar definir què és la música, i després ens endinsarem amb un instrument fascinant que és, i molt especial, que també és el meu instrument principal, que és el saxo, que per mi és l'instrument que està més a prop de la veu humana. Així doncs, començarem primer parlant de com, què és la música i com es podria definir, que no té pas una resposta fàcil o pot tenir moltes respostes, no? La primera idea que em ve al cap seria que és molt genèrica, que és dir que és so. No? Però de seguida, si penso una mica, penso que és un so organitzat que està organitzat d'una determinada manera. De fet, la música occidental, que és la nostra música, la que estem habituats, s'organitza a través d'un sistema que es diu el sistema tonal, que és un sistema que bàsicament crea tensió i repòs de manera successiva. Com a oients, nosaltres quan escoltem música és com si ens estiguessin explicant una història i moltes vegades estem predint el que vindrà, sapiguem o tinguem o no coneixements musicals, i el que passa que el que ens agrada és que més o menys la meitat de les vegades ho encertem i les altres ens sorprengui, no? Qui fixa definitivament el sistema tonal és Bach, que a l'escriure el clave ben temperat crea la base de la música occidental. El clave ben temperat són tot un conjunt de peces escrites amb totes les tonalitats. Tonalitats n'hi ha 12, que és l'escala cromàtica, que són les notes que trobaríeu en el piano. Llavors el Bach escriu per cada tonalitat major i menor una peça, demostrant que es pot escriure música amb aquest sistema i amb totes les tonalitats, i que totes les tonalitats són vàlides per poder escriure música, no? El que és sorprenent i màgic és que aquest so organitzat segons les regles del sistema tonal ens pugui commoure, ja sigui una peça sinfònica, una sonata de Bach o Miles Davis tocant Autumn Leaves. El llenguatge de la música funciona molt semblant al llenguatge verbal. La gran diferència és que, respecte al llenguatge verbal, és que no té significat. Aquest avantatge fa que, per exemple, un músic de Japó i un de català no cal que s'entenguin verbalment i, en canvi, poden tocar perfectament junts sense poder-se comunicar verbalment, però en canvi musicalment sí, i probablement d'una manera més profunda, no? Una bona frase musical és com un arc que té un inici, una tensió, una resolució. Quan escoltem una formació com una orquestra sinfònica, un quintet de jazz, és una conversa entre els intèrprets, que cadascú té un rol imprescindible, i és fonamental que cadascú s'escolti i interactuï amb els altres. O sigui que, de fet, és una conversa. I en aquesta conversa hi ha una curiositat que, quan parlem, per exemple, no un escolta o parla, però, en canvi, amb música pot sonar una orquestra sinfònica, tots tocant alhora, i ens sonarà harmònic i cada element tindrà la seva... Bueno, la seva... serà necessari que hi sigui, no? De fet, si hagués de definir una peça musical que ens serveixi, que ens sigui útil, cal que sigui honesta i que digui la veritat. D'aquesta manera es converteix en un refugi contra la intempèrie i ens acompanyarà tota la vida, no? El que passa amb una bona peça és que cada vegada que l'escoltem ens sembla que és nova i que ens està dient coses noves i per això ens interpel·la i ens interessa. També hi hauria una altra definició més poètica, que seria dir que la música és tot allò que no es pot dir en paraules. I amb això tanco aquest primer bloc de què he intentat definir la música. I com us he dit al principi, avui us parlaré de un... per mi, dels millors instruments que s'han inventat mai, que és el saxo, que és un instrument de vent, que es classifica dins dels instruments de vent fusta, però curiosament de fusta només té la llengüeta, no? És un instrument, és un tub cònic, vale, que té unes claus que ens permeten anar definint cada nota, i que al ser un instrument de vent necessitem una columna d'aire que fa vibrar la canya primer i llavors passa per tot el tub i és el que produeix aquest timbre de l'instrument tan característic, no? Que és com sona el saxo, no? El saxo el va inventar un senyor que es diu Adolf Sax aproximadament al 1840, i era un instrument pensat per, diguem-ne, que tingués com l'agilitat del clarinet, però fos més fàcil de tocar i tingués una potència sonora forta per poder tocar a l'exterior, no? Al principi, sobretot, es va fer servir a bandes militars, però a poc a poc van entrar a les orquestres clàssiques i finalment va trobar el seu gran paper en un estil de música que en aquell moment, diguem-ne, ja ens situem als principis del segle XX, que és en el jazz, no? Que gràcies al jazz coneixem el saxo amb tot el seu esplendor, no? De saxos n'hi ha de diferents tipus. I ara, per començar, us proposo escoltar el saxo soprano, que és un... té forma una mica com de clarinet, però no sona gens com el clarinet, que té un so brillant i penetrant. Val? I ara escoltarem un exemple de saxo soprano que el toca l'excel·lent músic Branford Marsalis, que interpreta una peça seva que es diu Cassandra. Thank you. pogut apreciar el saxo soprano tocat per un excel·lent intèrpret que és Branford Marsalis. Esteu sentint un quartet de jazz que està compost per un contrabaix, un piano, el saxo soprano i la bateria. Tot això que hem començat a parlar al principi ho podeu començar a apreciar en aquesta peça, no? En què cada instrument té el seu rol i ja clarament es defineix una melodia acompanyada, que la melodia l'està fent el saxo soprano i els altres instruments estan fent un vestit a mida a darrere, que és l'acompanyament. Cada instrument, la bateria, el contrabaix, el piano, té un rol molt determinat i ajuden a que soni d'aquesta manera tan ben travada, no? Que no, ni falta ni sobra res. També això que comentàvem de les frases, que tenen un moment d'inici, tensió i repòs, i que després es respira exactament igual com parlem. Aquests músics que esteu escoltant estan tenint una conversa i s'estan parlant amb el llenguatge de la música. El següent saxo de la família que us parlaré és el saxo alt. Heu de pensar una mica que els saxos tenen un registre de 2 octaves i mitja, que és com si agaféssim el piano, que en té 8, i el anéssim retallant, i hem començat per la part aguda, que era el saxo soprano, que és l'instrument més agut. També el sopranino, d'acord, que encara és més agut. Però dels habituals són el soprano, alt o contralt, tenor i el que fa de baix, que és el baríton. I funcionen també bastant semblant com a les veus de l'òpera, d'acord? El següent saxo que escoltarem és el saxo alt, que és potser un dels més coneguts, que té potser un so més equilibrat que el soprano, en el sentit de que no és ni massa agut ni molt greu, i sovint quan l'estudiant s'inicia a estudiar el saxo és el que agafa, perquè té un tamany bastant bo, encara que sigui un nen, i òbviament per un adult ja és més fàcil, perquè no pesa molt i doncs és més assequible i també és sovint una mica més econòmic, no? Doncs ara escoltarem el saxo alt amb un dels seus grans exponents, que és Charlie Parker, que no només va ser un dels més grans saxos alts de tots els temps, sinó que en la música va portar el bebop, que és com si fos l'anglès per nosaltres, és a dir, el llenguatge d'improvisació universal és el bebop, que tampoc és que inventés la pólvora, sinó que el que va fer és que agafa el sistema tonal, agafa les idees de Bach i les porta al terreny del jazz, no? Si agaféssim una frase, per exemple, de Bach i la toquéssim amb swing, ens sonaria a bebop, no? El swing, tocar amb swing vol dir... La paraula swing vol dir balanceig, i us podeu imaginar que és com intentar transmetre aquest balanceig quan estem tocant, no? I és aquesta manera de tocar que fa el jazz particular, a part de que la improvisació, que això segurament hi dedicarem tot un podcast perquè és molt, molt extens. I ara escoltarem, com us he dit, a Charlie Parker, un dels més grans músics de tots els temps, interpretant també amb el Miles Davis i el seu quintet a un tema que es diu Donna Lee. Thank you. Bé, aquí heu escoltat l'extraordinari Charlie Parker, que primer el que hem fet és tocar a l'unís, que vol dir exactament amb les mateixes notes, el tema que és una peça de Charlie Parker, que es diu Donnelly, que la toquen al trompeta i al saxo alt, acompanyats del piano, el contrabaix i la bateria. Primer hem presentat el tema i després ara, quan ho esteu escoltant aquí de fons, està improvisant sobre el tema, que no vol dir res més que fer una variació de la melodia que s'ha tocat. Que això sembla fàcil, però és molt difícil, perquè és com un compositor a temps real que va escrivint la música a temps real, no? en el moment que està passant. I això vol dir que has de conèixer molt bé el llenguatge i que has de tenir molta fluïdesa per poder fer això. És com quan aprenem una llengua, no? Per exemple, el rus o l'anglès, primer necessitem conèixer les paraules per construir frases i després paràgrafs i que tot tingui un sentit, no? En aquest cas, sentit musical, no? Doncs ja podeu veure que el saxo alt és una mica diferent del soprano, ja no sona tan agut i ja s'acosta més, és un entremig entre el registre agut i el més greu, no? El següent protagonista és el saxo tenor, que potser és el que s'identifica més amb el jazz, que té un so càlid profund i és el que ja s'apropa una mica més al registre, ja no està tant en el registre agut, sinó que ja se'n va més aviat en el registre greu i per això sona tan càlid, no? Ara el que escoltarem és el gran John Coltrane, un dels grans músics, igual que Charlie Parker, que està tocant amb el Duke Ellington. Aquí toquen un tema que es diu Take the A Coltrane, que és un blues, que és una forma musical que té 12 compassos i que sempre té una sonoritat especial i per això ha esdevingut una forma musical, no? Igual que la sintonia, també abans heu escoltat In a Sentimental Mood, aquí de fet és del mateix disc, i escoltem el saxo tenor d'aquest blues. Si us fixeu aquí entrem en un altre estil, també aprofito per explicar-vos això, que a diferència del bebop és un fraseig una mica més aspre i més angular. Vol dir que en comptes de ser lineal com era el bebop del Charlie Parker, si escolteu atentament sentireu que el Coltrane fa uns salts, fa més salts. Ja, els intervals són més grans. Intervals és la distància que hi ha entre les notes i bàsicament és un llenguatge més angular, no? De fet, això és el hard bop, que és justament el que vindrà després del bebop, perquè el jazz té diferents etapes, igual que té la música clàssica. I després del Parker va arribar el hard bop, que és la seva punta de llança, i un dels seus representants més importants és el John Coltrane, no? Ara m'agradaria presentar-vos l'instrument que és de la corda dels saxos, és el baríton, que és el que fa de baix de la secció, i que sovint també els trobareu, que després ja ho podrem escoltar, a la Big Band. Penseu que la Big Band és com l'orquestra simfònica del jazz, i la corda de saxos justament normalment està composta per dos saxos alts, dos saxos tenors i el baríton. I el baríton és aquest instrument que té un so molt característic, que en el registre greu sona bueno, té un so molt especial i, en canvi, a partir d'un cert punt agafa un... Sembla que té com dos registres, que el registre agut i el greu, que un sona com un contrabaix profund, molt profund, i, en canvi, l'altre sona molt, molt clar, no? Aquí escoltarem un dels grans representants, que és el Jerry Mulligan, que toca una bossa nova. Ara, com heu vist, el saxo baríton ha presentat el tema i ara el trombó ha començat a improvisar sobre el tema. El tema, com us he dit, és l'excusa per després improvisar i és com si tinguéssim un terreny de joc ben definit on els improvisadors doncs, comencen a jugar. Penseu que en anglès tocar es diu play, que vol dir jugar. I això és el que fan els grans improvisadors, els que interpreten clàssic també, però ho tenen escrit. Però els improvisadors tenen, evidentment, una gran llibertat i fa que puguin expressar-se la seva pròpia veu. De fet, quan escoltem aquests grans intèrprets, només escoltant poques notes ja els identifiquem. Els identifiquem per dos motius. Pel seu so, que és un so característic, igual que cada persona té el seu timbre, i després pel seu fraseig, no? Aquests, bàsicament, serien els quatre saxos que hi ha, o que s'usen més habitualment, encara que, com us he explicat abans, hi ha el sopranino, que encara és més agut que el sopranino, i després, per baix, podem trobar el baix i el contrabaix, que això són instruments que poden fer fins i tot 2 metres, i que són llavors llarguíssims i... però que són estranys. Jo en directe no n'he vist mai cap. En canvi, tots els altres sí, habitualment els he vist i els he escoltat moltes vegades, no? Aquí que el Jerry Mulligan ha començat a improvisar i ara està tornant a tocar el tema, heu pogut escoltar una mica el que us deia, de que en el registre greu sona d'una manera i en el registre agut sona d'una altra, no? Sobretot passa en el saxo baríton, així com en els altres saxos són més equilibrats. En aquest és curiós, no? De que té doncs, aquesta particularitat, no? Ara us parlaré una miqueta de com funciona el saxo, que quan el veiem té una aparença complexa, no? Està ple de claus i, com us he dit abans, és un tub cònic, o sigui que comença com petit i llavors es va fent gran fins que trobem la campana, no? Normalment està enroscat, excepte el saxo soprano, i és per un tema també de que per projectar el so i per un tema físic de poder-lo subjectar, no? Tot el so sempre comença a través d'una canya, que de fet són canyes de riu tallades d'una determinada manera, i el bufarà amb la columna d'aire, s'inicia el so, i llavors entra a dins del tub cònic, i llavors ens anem fent... es produeix el so aquest característic, i quan obrim i tanquem les canyes, les claus del saxo, doncs anem fent que la columna d'aire sigui més gran, més llarga o més curta, i això aconseguim que les notes agudes o les greus, no? El saxo funciona bastant semblant a la flauta dolça que probablement tots vosaltres heu tocat. De fet, la digitació és la mateixa. I a l'edat del sax, de fet, ja va pensar que fos un instrument, diguem-ne, fàcil de tocar, no? El que és difícil amb el saxo és, més que el tema de les claus, és la producció del so, no? De trobar el punt just amb l'embocadura i la columna d'aire, i en el fons és que amb el mínim esforç aconseguim màxim rendiment, no? El ser un instrument de vent és fàcil de construir les frases en el sentit que necessitem respirar, igual que quan parlem. I per tant, així com per exemple amb un violí o amb un piano que no tenim la necessitat física de respirar, aquí sí, igualment com qualsevol instrument de vent. I així també us permet entendre una mica que les frases... que el llenguatge, aquesta idea de que el llenguatge verbal i el musical s'assemblen moltíssim, no? Ara us convido a escoltar això que esteu escoltant una mica per sota, que ja és un quartet de saxos, que aquí estan tocant un tema que es diu Recòrdame, que també és una bossa nova del gran saxofonista Joe Henderson, i que aquí el solista és Bob Minzer, que és un gran arranjador i saxofonista. Així que escoltem un tros de Recòrdame. Aquí, a diferència de la música que hem escoltat abans, que eren piano i contrabaix, penseu que el saxo és un instrument melòdic, que vol dir que només pot produir una nota darrere l'altra, no pot fer més d'una nota, per tant no és un instrument harmònic. Els instruments harmònics, per exemple, són la guitarra, el piano, que poden tocar més d'una nota alhora, per tant poden construir harmonies i poden construir acords. Aquí les harmonies les construeixen els diferents saxos, que aquí en aquest cas hi ha aquests que hem comentat, que és el saxo baríton, el tenor, aquí no hi ha soprano, però hi ha saxo alt, i el solista, que és el que està fent la melodia, que és el saxo tenor, no? Bàsicament aquí fan servir dos maneres de el compositor i l'arranjador, en aquest cas, que és que l'acompanyament de vegades és amb acords, en bloc, que cada saxo fa una nota de l'acord, i de vegades és contrapuntístic, que vol dir que cada línia és independent, però que lliga amb l'altra i també defineix l'harmonia, no? L'harmonia són els acords, no? Que normalment és l'acompanyament. Tenim la melodia, que és el que sentim a primer pla, i l'harmonia, que està en un segon pla, i que és el que vesteix a la melodia, no? Doncs això era el Recòrdame, amb aquesta brillant versió d'aquest quartet de saxos amb Bob Minzer. Però el saxo no només el trobem en el jazz o a la música moderna, que és probablement on té la seva... Bueno, és més habitual i és el que ha fet que el saxo, doncs, tingui aquest paper tan important, no?, dins de la música. Però la música clàssica també juga un paper molt rellevant, i ara escoltarem un fragment d'un concert d'Ibert que és per orquestra i saxo. Veureu que aquí el saxo, en el saxo clàssic, aquí és un saxo alt, en general el so és més contingut i és un so més neutre, no diguem-ne que en el jazz i la música moderna el so del saxo queda més definit amb la personalitat de l'intèrpret, i aquí, en canvi, es busca una certa uniformitat, no? Llavors, aquí ara escoltarem també un fragment d'aquest concert d'Ibert, que el solista... Un concert vol dir que tenim, per una part, l'orquestra, i per l'altra tenim el solista, i que estableixen un diàleg, i que es van, doncs, entrellaçant, i de quan en quan, doncs, el saxo agafa el paper protagonista, calla, entra l'orquestra, l'acompanyen, o sigui, és un diàleg permanent del solista amb l'orquestra. Bé, aquí teniu una mostra també brillant del paper de com pot sonar el saxo en un context diferent del que hem tractat fins ara, que era més aviat el context jazzístic. I ja veieu aquest diàleg que us he dit, que entre l'orquestra i el saxo, que es van intercanviant. Penseu que el saxo, al ser un instrument bastant modern, l'escriptura que hi ha, a no ser que siguin adaptacions, que això també es fa molt, per exemple, les bandes que escoltem fan adaptacions, per exemple, no sé, d'una peça de Beethoven o de Mozart, i llavors cada instrument, diguem-ne que el violí, per exemple, és un clarinet, el saxo és la viola, etc. No? I agafen... Però llavors són com transcripcions. Aquesta peça està escrita expressament pel saxo. Diguem-ne que el repertori que hi ha del saxo dins del clàssic és una mica més limitat, perquè hi ha menys història, perquè hi han passat menys anys, i podeu, escoltant aquesta música, ja veieu que és fins i tot una mica propera al jazz, no? I és una música més atrevida, més angular, més amb parades, molt rítmica, no? I moltes vegades passen en el món de la música clàssica quan escriuen per saxo, no? Doncs, després d'aquest tast de música, diguem-ne, clàssica també és un terme una mica... no és molt precís, no? Perquè... però estem habituats a dir-li la música clàssica i l'etiquetem, aquesta música, que anem a una sala de concerts, que hi ha l'orquestra, però també engloba, per exemple, la música barroca, i etc. No? Però li hem posat aquesta etiqueta. I... avui l'últim exemple musical que escoltarem és la gran banda de jazz, que és la Big Band. Que la Big Band és com l'orquestra simfònica, però dins del jazz. Sobretot en els anys 30 i 40 van tenir molt èxit, perquè també estaven vinculades a les sales de ball, i era l'època de la música swing, i que la gent ballava amb aquesta música. Més endavant, aquesta música es torna més sofisticada, i persones grans compositors com Duke Ellington, que escoltàvem tocant el piano al principi del programa, Mark Coltrane, va tenir una big band molt coneguda que va venir a tocar aquí a Santa Maria del Mar, i em sembla recordar que van fer un concert amb l'Orfeó Català, i que en aquell moment estava dirigit per l'Oriol Martorell, i és un concert que em sembla que es va fer l'any 69 a l'església de Santa Maria del Mar. La Big Band està composta per 5 saxos, que us he comentat abans, que normalment és un baríton, 2 tenors i 2 alts. Després hi ha 4 trombons, 4 trompetes, piano, contrabaix, bateria, i en aquest cas hi ha un cantant. Doncs ara escoltem una de les grans big bands europees, que és la VDR Big Band, doncs amb aquesta peça.
Away when I face it without you. Every day's gray and I run away from sunshine's rays without you. Every song's minor and tragic. That's every day that goes by without your magic. I'm drowning under the weight of the clock ticking. It's a beating of beats that repeats and repeats.
Doncs amb aquesta gran i extraordinària Big Band em despedeixo avui de tots vosaltres amb aquest primer podcast que engloba, digueu-me títol general, no aquest podcast sinó tots els meus que aniré fent, que és música des de dins, per anar coneixent com funciona la música. I us espero a la propera des de Ràdio Fabra, i fins a la propera. Moltes gràcies. No! How to go on living, knowing my life is